Bon dia. Els Mossos d'Esquadra detenen a dos homes presumptament implicats en l'assassinat del noi de 31 anys durant la matinada de diumenge passat a Olot.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Són dos homes de 18 i 34 anys que van ser detinguts aquest dimecres per part de Mossos d'Esquadra. Des del cos no descarten més detencions i es continuen investigant uns fets on hi va perdre la vida un jove hondureny de 31 anys al carrer Almogàvers del barri de Sant Miquel. De seguida entrem en detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 26 de març de 2026.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres marxa de la Mancomunitat de la Vall del Llémena. L'alcalde Francesc Oliveres diu que vol desmarcar-se de les intencions d'alguns ajuntaments de la zona i grups veïnals en contra de l'aplicació de la carretera.
Sembla ser que, per aquesta associació, l'Ajuntament, quatre regidors, l'alcalde i tres regidors, no són suficients per governar un poble.
En matèria d'habitatge, durant el 2025 es van iniciar 176 habitatges a la Garrotxa. Va ser un any on també va haver-hi un augment de gairebé el 40% d'habitatges iniciats. La Garrotxa és la comarca gironina on més han crescut les intoxicacions per la falta de manteniment de les calderes. En el que portem d'any, el SEM ja ha atès a 24 persones. Un dels caps de bombers de la regió d'emergències de Girona és Jordi Marquès.
Quan es produeix una intoxicació per monòxid, vindria a ser una mala combustió que produeix aquesta caldera, sigui per manca de manteniment o perquè hi hagi algun fet que produeixi un mal funcionament d'aquesta caldera.
Fa pocs dies va començar la primavera, l'estació de l'any, on hi ha més alteracions a l'estat anímic. Ho ha explicat la psicòloga Iua Espigoler, psicòloga que ha remarcat, entre altres aspectes, la importància del descans.
Jo sempre dic que descansar és fer una cosa molt important i molt necessària, que és descansar i permetre que el cos es recuperi a nivell energètic.
En cultura, Atena Busquets rebrà el Premi Honorífic Gonzalo Pérez d'Oleguer en el marc dels Premis Crítica, un reconeixement a la seva trajectòria i que recollirà el proper 13 d'abril.
Penso que no és un premi perquè per guanyar un premi has de jugar, has de competir. Penso que això és com un do, com un regal que els crítics i les crítiques d'arts escèniques d'aquest país m'han fet. Estic com superagraïda.
En esports, gairebé 600 alumnes van participar ahir al Rodajoc. Alumnes de tercera primària de les escoles d'Olot van poder gaudir de jocs lúdics i una matinal on l'objectiu és donar a conèixer jocs tradicionals i de carrer. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot és Aniol Sallabona.
Ens sembla fantàstic a través d'aquesta dinàmica que avui ho comparteixen, però que també els serveix d'excusa per poder-ho treballar a les seves escoles. Va molt bé perquè aquests jocs perdurin, perquè són jocs que tenen aquesta mentalitat d'un joc cooperatiu.
Ens posarem també els quecs en aquesta carpeta esportiva per parlar de la marxa de Bos de Tosca i Sant Miquel del Corb. Enguany serà més inclusiva que mai i se celebrarà aquest diumenge a partir de 7:45 del matí. Un dels seus responsables és Lluís Guillaumes.
Longitud de 2,3 quilòmetres i les ganes és que se'n pugui fer algun altre més des de les preses, també més endavant. I crec que tothom donar a conèixer a molta aquesta gent que si fins ara estàvem molt limitats, doncs ara que els puguem donar aquesta oportunitat també de poder estar amb la natura.
I a la contraportada anirem cap a Besalú, on aquest divendres se celebrarà la processó dels Dolors. La vila comtal s'omplirà de silenci i devoció en un acte documentat des del segle XVIII. El secretari de la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú és Josep Lagares.
D'alguna forma, la processó dels Dolors de Besalú, la Congregació dels Dolors de Besalú, no deixa de ser un pal de paller de l'espiritualitat col·lectiva de tota la vila comtal de Besalú, però també dels pobles al voltant.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot. Ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Catalunya tanca el 2025 amb 79.000 estrangers treballant gràcies a l'arrelament, el 20% de tot l'estat. Barcelona és la demarcació que concentra més estrangers que cotitzen amb aquest sistema, amb el 15%. Detecten 6 nous casos de pesta porcina africana a la zona del risc i el total ja arriba a 238. La darrera setmana s'han capturat 397 senglars dins la zona dels 20 quilòmetres. Fiscalia renya Albiol per la gestió del B9 de Badalona i no oferir cap mena d'ajuda als desallotjats. L'Ajuntament no va derivar els afectats a recursos d'emergència ni els va fer seguiment des de serveis socials. La població d'Osbru al Pirineu Català durant el 2025 es xifra en 54 exemplars. Baixa la xifra de cadells i només se n'ha comptabilitzat 3, força menys que el 2024, quan van néixer 12 cries. A la pàgina internacional, el Parlament Europeu ratifica finalment la rebaixa d'aranzels als Estats Units que la Unió Europea va prometre a Donald Trump. Els eurodiputats havien paralitzat fins a 2 vegades el procés legislatiu per les amenaces del president republicà. I la sèrie de Harry Potter ja té tràiler, una gran aposta per esprémer l'univers de Hogwarts 10 anys més. HBO Max reconeix que l'aposta representa una inversió financera que normalment no farien, conscients que es tracta d'una de les franquícies més rendibles de la història.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Dia de tramuntana, dia en el qual ja ha passat la petita pertorbació de la matinada, deixar 2-3 litres al Baix Empordà, per exemple, a l'Escala, i la tramuntana molt forta, 143 km per hora, Portbou, a la muntanya de Portbou, a 200 metres d'altitud, amb 5 graus de temperatura. S'ha notat molt la baixada a muntanya aquesta matinada, 7-8 sota zero, a 2.400-2.500 metres, però també ha glaçat algunes valls on han calmat el vent, que bé, doncs el vent no bufa tot arreu. Per exemple, a Olot, al Lluçanès, 2 sota 0, una temperatura que ha arribat a Olot als 3 graus, a Vic a 2 graus, i per tant l'ambient és una mica fred, però amb poca humitat, no hi ha boira, no hi ha boirina, un dia d'excel·lent visibilitat, un cel ben blau i pràcticament no hi haurà núvols. Això sí, el torb al Pirineu, amb una ventada molt forta que es mantindrà tot el dia. També s'han superat els 85-90 per hora a Roses, a Borrassà, a Figueres, o els 120 km per hora a l'embassament de Darnius-Boadella, una ventada també molt forta de tramuntana en aquest sector. Bé, doncs dia marcat per la tramuntana, per temporal marítim i precaució davant d'aquestes ventades que afectarien bàsicament l'Empordà, sobretot l'Alt Empordà, Pirineu Oriental. A la nit es manté potser no tan intens, però encara podria superar els 90-100 km per hora i divendres també farà tramuntana demà, però segurament no tan intensa com les darreres hores. Demà també un dia de sol i de temperatura que tendeix a baixar a les valls i a mantenir-se a les muntanyes. Cal destacar que, per exemple, la temperatura mitjana ahir a 1.600 metres era de 10 graus i avui baixarem a 2 sota 0. Per tant, una baixada de més de 10 o 12 graus a alta muntanya o Pirineus dotarà un ambient de ple hivern ara que ens trobem a les acaballes del mes de març. I el cap de setmana, en principi, puja una mica la temperatura, però farà fred, les nits amb glaçades, es mantindrà la tramuntana, que es pot reforçar de cara a diumenge, i entre dissabte i diumenge una mica de nevada cap a l'Alta Cerdanya, Principat d'Andorra i Torb, a la zona del Pirineu Oriental, petites nevades molt insignificants, però que podrien caure fins a 1.200 metres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 26 de març de 2026, on comencem parlant que els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dos homes de 18 i 34 anys per la seva possible relació amb la mort del jove assassinat aquest cap de setmana al carrer Almogàvers d'Olot, al barri de Sant Miquel. Els Mossos ara continuen investigant els fets i no es descarten més detencions. Recordin, el noi havia estat apunyalat per l'esquena i presentava ferides també a la clavícula. Abans, però, de les ganivetades havia rebut un fort cop a la cara. Quan van arribar al lloc dels fets, els serveis d'emergències ja no varen poder fer res per salvar-li la vida. El cos del jove de 31 anys, d'origen hondureny, el van traslladar a l'Institut de Medicina Legal de Girona, on se li va fer l'autòpsia. Mentrestant, els Mossos van iniciar una investigació per aclarir els fets. Un amic de la víctima va ser l'última persona que va parlar amb ell per telèfon, ja que havien previst trobar-se i no en sabia res. Les càmeres de seguretat de la zona van permetre saber que el noi havia anat de bars pel casc antic d'Olot abans de dirigir-se al domicili davant del qual el van matar. Precisament les càmeres de seguretat van permetre no només veure el recorregut del noi, sinó també la presència d'un home davant del cadàver amb un ganivet a la mà. Després de preguntar a coneguts de la víctima, els Mossos detenien ahir dos homes de 18 i 34 anys, també hondurenys, per la seva presumpta vinculació amb el crim. Els Mossos ara no descarten més detencions perquè la investigació continua oberta.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres marxa de la Mancomunitat de la Vall del Llémena. L'alcalde Francesc Oliveres diu que vol desmarcar-se de les intencions d'alguns ajuntaments de la zona i d'associacions i grups veïnals contraris a l'ampliació de la carretera. Aquesta setmana, la plataforma veïnal per una carretera segura ha tornat a manifestar-se en contra del pas de camions de més de 16 metres. A la Vall del Llémena s'encén novament la polèmica en relació al que s'ha de fer o no amb la carretera i amb els camions que van a les empreses de Sant Aniol de Finestres. Informa Gerard Puigdemont.
La carretera G531 a la Vall del Llémena continua generant discòrdia entre els partidaris de la seva ampliació i els partidaris de la limitació del pas de camions de més de 16 metres i contraris a l'ampliació. Aquesta setmana, membres de la plataforma veïnal per una carretera segura tornaven a tallar la via per reclamar que es compleixin els acords presos a la Mancomunitat de la Vall del Llémena de limitar el pas de camions durant les hores de pas del bus escolar, una demanda que ja van fer la tardor passada. Estretament lligat a aquesta qüestió, fa uns dies, l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres va decidir abandonar la Mancomunitat de la Vall del Llémena. Cristian Tubau és portaveu de la plataforma veïnal per una carretera segura.
El més greu que acaba de passar fa molts pocs dies és que l'Ajuntament de Sant Aniol ha decidit desvincular-se de la Mancomunitat per tal de tenir les mans lliures i poder desdir-se dels acords i fer la seva... explicat literalment així. Nosaltres volem tenir les mans lliures, tot això és paper mullat, són paraules textuals escoltades en el ple. Tots els acords, incloent el del Parlament, són paper mullat segons aquestes institucions.
La Mancomunitat de la Vall del Llémena és un organisme que es va crear fa prop de dues dècades i que el conformen alcaldes, regidors i membres de l'oposició de Sant Aniol de Finestres, Sant Martí de Llémena, Canet d'Adri i Sant Gregori. Gràcies a aquest organisme, els quatre pobles han aconseguit millores en diversos serveis, en l'àmbit educatiu, de mobilitat, de salut, dinamització del territori i difusió turística. L'alcalde de Sant Aniol, Francesc Oliveres, va ser un dels promotors de la Mancomunitat.
S'ha creat un moviment en contra de Sant Aniol. Sant Aniol, per treure's aquesta pressió de sobre, hem decidit democràticament de sortir de la Mancomunitat de la Vall de Llémena, però no de col·laborar amb els municipis de la Vall de Llémena. Els alcaldes ho saben perfectament, que Sant Aniol sempre col·laborarà amb ells, va dir que això ja n'hem parlat, i ho sentim-ho molt, hem hagut de fer aquest pas per poder-nos defensar nosaltres individualment, com a poble de la Garrotxa que som. Però no volem que la Mancomunitat s'hagi convertit en un pont per anar contra Sant Aniol, senzillament per això.
Segons l'alcalde de Sant Aniol, la mateixa oposició del seu poble i algunes associacions i plataformes de la Vall del Llémena van en contra dels interessos del municipi.
Sembla ser que, per aquesta associació, l'Ajuntament, quatre regidors, bueno, de l'alcalde i tres regidors, no són suficients per governar un poble, però suposo que no tenen clar que aquests quatre regidors són els que ha elegit el poble perquè el governin i decideixin el que és bo i el que no. Aquests regidors i aquests alcaldes sempre han potenciat aquí que sigui un poble que hi hagi feina, que es desenvolupi, que sigui un poble net, arreglat, amb depuradora, que les empreses compleixin les seves comeses, que tothom funcioni i que doni vida, que sigui un poble viu. Una mica més avall sembla que aquesta no és la intenció.
Des de l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres asseguren que han pogut veure un projecte que ha fet la Generalitat de millora de part de la carretera, concretament el tram que va de l'encreuament de Canet d'Adri fins al trencant que porta les Encies i a les Planes. Vist per sobre, l'alcalde de Sant Aniol veu amb bons ulls el projecte i assegura que seria un bon pas per acabar tenint una carretera ampla, segura i actualitzada a les necessitats empresarials i socials del moment. Unes millores que, d'altra banda, fa anys que reclamen, donada la difícil convivència que hi ha entre camions de gran tonatge, vehicles, motos, busos, bicicletes i vehicles agrícoles.
El projecte que hem vist ja ens l'ha minimitzat de paraula, però hem de tenir una esperança de poder fer-lo complir. I a més, un projecte que no és cap bestiesa, que és el mínim, unes cunetes americanes, eixamplar, adreçar algun pont, alguna curva que no té visibilitat, algunes actuacions d'aquestes, no és cap bestiesa.
Un projecte que, pel que sembla, no inclouria millores al tram de carretera que va a direcció a les Planes d'Hostoles per les Encies, una altra demanda que té l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres i que comparteix amb l'Ajuntament de les Planes.
En matèria d'habitatge, durant el 2025 es van iniciar 176 habitatges a la Garrotxa. Són dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. En total, se'n van acabar 130 i, pel que fa a la compra-venda d'habitatges usats, es va arribar al 184. En concret, a Olot hi va haver un augment gairebé del 40% pel que fa a habitatges iniciats i del 74% per cent d'habitatges acabats. Es tracten d'unes xifres que es van presentar fa una setmana a Camprodon.
L'informatiu del migdia.
L'Associació de Promotors de Catalunya, l'Ajuntament de Camprodon i CaixaBank van analitzar fa una setmana la situació del sector immobiliari al municipi i les possibilitats que ofereix a les empreses promotores i constructores a les comarques del Ripollès i també de la Garrotxa, la sessió immobiliària Conjuntura Immobiliària Residencial a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès. En dades concretes, Olot va registrar 141 habitatges iniciats durant el 2025, xifra que suposa un increment de gairebé el 40%, concretament del 39,6% respecte al 2024. Pel que fa als habitatges acabats, a Olot es van acabar 75 habitatges, xifra que suposa un augment del 74,4% respecte fa un any. A escala comarcal, la Garrotxa registra 176 habitatges iniciats durant el 2025, xifra que suposa també un increment del 37,5% respecte del 2024. Pel que fa als habitatges acabats, el 2025 es va acabar amb 130 habitatges finalitzats, xifra que suposa un augment del 64,6% respecte a l'any anterior. D'altra banda, una de les xifres més destacades és la compra-venda d'habitatge, tant nou com usat. Durant el 2025, a la Garrotxa es van registrar 147 compra-vendes d'habitatges nous i 287 d'habitatges usats. En referència a la demarcació de Girona, durant el 2025 es van iniciar 2.834 habitatges, xifra que suposa un augment del 18,2% respecte del 2024. I pel que fa als habitatges acabats, es van acabar 2.454 habitatges al llarg de 2025, xifra un 60,5% superior a la registrada l'any anterior. La jornada va reunir nombrosos representants d'empreses promotores i constructores a la Garrotxa i al Ripollès i va comptar amb la participació de Marc Torrent, director general de l'APSE, i de Carles Sala, vicesecretari general tècnic de l'APSE, entre altres ponents. Seguim parlant d'habitatges perquè la Garrotxa és la comarca gironina on més han crescut les intoxicacions per la falta de manteniment de les calderes. En el que portem d'any, el SEM ja ha atès a 24 persones, el doble de totes les que es van atendre durant tot l'any passat. Els experts assenyalen que darrere d'aquesta situació hi ha una creixent pobresa energètica. Natàlia Moreno.
Les intoxicacions per monòxid de carboni han augmentat aquest hivern a les comarques de Girona. Professionals del Servei d'Emergències Mèdiques i dels bombers, que sovint intervenen conjuntament en aquests casos, apunten com a principals causes el mal manteniment de calderes i l'impacte de la pobresa energètica, que fa que moltes llars acabin recorrent a sistemes de calefacció antics i poc segurs, com brasers o estufes catalítiques. També destaquen com a factor determinant una temporada amb més dies de fred que l'anterior. En total, s'han atès 169 persones davant les 151 de l'hivern passat, un increment de gairebé el 12% que segueix la tendència a l'alça dels darrers anys.
En temes de pobresa energètica, doncs, mecanismes que potser ja no haurien d'existir, però que malauradament doncs, per aquesta pobresa energètica doncs, s'han tornat a recuperar. En casos són menys puntuals o són més puntuals, com de brasers o bé doncs, estufes catalítiques, que aquestes doncs, ja no tenen la mala combustió, és més que una mala combustió, és una acumulació de diòxid de carboni, i d'una combustió que va quedant amb l'ambient, va consumint l'oxigen que hi ha.
El cos ha detectat que la majoria de les trucades arriben cap a les 2 o 3 de la matinada, quan les persones han estat exposades durant hores al gas i comencen a notar els primers símptomes. Sovint, a més, no es tracten de casos aïllats, sinó que afecten tot un nucli familiar. Els efectes poden ser especialment perillosos perquè sovint passen desapercebuts. Marquès alerta que es tracta de situacions molt greus.
I es va consumint o es va eliminant l'oxigen que hi ha en aquell ambient, per tant, tu cada vegada tens menys oxigen per respirar i com que és d'una manera molt, molt suau, molt lenta, ho pots notar amb una freqüència cardíaca doncs, que augmenta, una hiperventilació i una sensació de mareig. Són signes que poden fer pensar doncs, que està produint-se alguna cosa estranya, tot i que l'aparent normalitat sembli que hi hagi una aparent normalitat, per dir-ho d'alguna manera.
Pel que fa a la prevenció, els professionals insisteixen en la importància de fer un manteniment adequat de les calderes i no bloquejar les vies de ventilació, especialment durant els episodis de fred intens. Tot i això, han recordat que una part del problema és estructural.
En el cas de calderes, doncs seria fer un correcte manteniment, que les ventilacions que hi ha doncs, establertes doncs, no es tapin, no es bloquegin, perquè de vegades quan fa molt de fred doncs es pot tenir tendència a bloquejar aquestes ventilacions i això pot fer que en cas que la caldera no treballi bé doncs, tenir aquesta acumulació de gasos no desitjats en l'ambient. Llavors, evidentment, la resta a nivell de pobresa energètica doncs, ja és més complicat perquè és l'accessibilitat o no a certs doncs, mitjans per poder s'escalfar.
La Garrotxa i l'Alt Empordà són les comarques que han registrat els increments més significatius de serveis per intoxicacions provocades per calderes o brasers. En el que portem d'any, hi ha hagut 24 persones ateses, molt per sobre que la dotzena atesa durant tot el 2024. Altres zones com la Selva i el Ripollès presenten augments moderats, mentre que al Baix Empordà el nombre de persones ateses per intoxicacions ha disminuït.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
La primavera és l'estació de l'any on hi ha més alteracions a l'estat anímic. És un dels aspectes que ha destacat la psicòloga Iua Espigoler en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió. Detalla que ara arriba una època on, gràcies a que hi ha més hores de sol, les persones poden estar més felices i tenir millors sensacions. Alhora, també parla de la part trista, aspecte on explica que s'han de trencar tabús i gestionar-les de la manera més natural possible.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Amb l'arribada de la primavera també hi ve lligada l'arribada del canvi de les emocions en moltes persones. Les hores de llum durant el dia s'allarguen, el temps millora i convida a poder fer més coses en la rutina de cadascun. Un dels aspectes a tenir en compte durant la primavera és que es tracta d'una estació de l'any on hi ha més alteracions a l'estat anímic, posant el focus en com es gestionen aquelles que són negatives. Segons la psicòloga Iua Espigoler, no s'ha de fugir ni negar de la sensació d'estar tristos, ja que són reaccions que ens poden transmetre informació. Alhora detalla que descansar també ha de ser una prioritat.
Jo sempre dic que descansar és fer una cosa molt important i molt necessària, que és descansar i permetre que el cos es recuperi a nivell energètic. I això és molt important.
Durant aquesta època de l'any, on comença a arribar un temps més calorós, també poden aparèixer estereotips referents a l'estètica de les persones. Espigoler diu que no ha de ser una obsessió i que el primer pas important és acceptar el cos de cadascun. Referent a l'alimentació, també remarca un aspecte a tenir en compte.
El menjar és alimentació i si tu realment menges quan tens gana i deixes de menjar quan estàs tip, encara que el que tinguis a davant t'agradi molt, el teu cos ho agrairà, funcionarà molt millor i tindràs el pes que sigui adequat per la teva estructura corporal. Això és molt important i és algo que hem deixat de fer.
A l'inici de la primavera també s'hi afegeix el canvi d'hora, que es farà la matinada d'aquest dissabte, diumenge, i suposarà avançar el rellotge una hora. A les 2 seran les 3. I abans dels esports parlem d'Atena Busquets, que rebrà el Premi Honorífic Gonzalo Pérez d'Oleguer en el marc dels Premis de la Crítica per la seva trajectòria. Concretament li valoren els anys de gestió i difusió de les arts escèniques de casa nostra. El premi el recollirà el 13 d'abril, uns dies abans, precisament, que comenci una nova edició del Festival Sismògraf Olot.
L'encarregada de les arts escèniques d'Olot, Atena Busquets, ha estat reconeguda per la seva trajectòria vinculada a la gestió i difusió de les arts escèniques del país des d'Olot en el marc dels Premis de la Crítica. Concretament rep el Premi Honorífic Gonzalo Pérez de Oleguer.
Bueno, penso que no és un premi perquè per guanyar un premi has de jugar, has de competir. Penso que això és com un do, com un regal que els crítics i les crítiques d'arts escèniques d'aquest país m'han fet. Estic com superagraïda, super... una mica avergonyida perquè aquestes coses sempre fan així com una mica de respecte. També és un reconeixement, crec jo, a la trajectòria i, com deia la meva àvia, en sap més el diable per vell que per diable, per tant, l'experiència de tants anys doncs, fent aquesta feina és el que els crítics i les crítiques ens han reconegut.
Diu que tota la feina per la qual és reconeguda no hauria estat possible sense tenir tot un equip de gent imprescindible i n'anomena alguns.
No és una cosa que guanyis tu sol, no pots fer aquesta feina en solitari perquè jo no podria fer res si no hi hagués la Rosa comunicant o l'Ester produint o en Nino muntant focus en el teatre. Per tant, és una feina que és molt d'equip i sempre hi ha algú que dona la cara, per tant és el qui premien, però vull dir que jo penso que és un reconeixement a la feina que hem fet l'equip d'arts escèniques d'aquí de la ciutat d'Olot, que portem anys treballant junts i que d'alguna manera això el que vol dir és que hem de continuar aprenent i hem de continuar pensant com fem les coses i no quedar-nos quietets.
Els Premis de la Crítica s'entregaran el pròxim 13 d'abril. Ho farà uns dies abans que comenci el Festival Sismògraf, que ella mateixa dirigeix i que és un dels més importants que es fan arreu del país.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous amb els gairebé 600 alumnes de tercer de primària de les escoles de la Garrotxa que van participar ahir al Rejoc a Olot. Els participants van poder compartir experiències amb altres alumnes d'altres centres i van jugar a jocs tradicionals durant tot el matí. A més, totes les activitats van ser dirigides pels alumnes de l'Escola Pia, Anil Puigvert.
Recuperar els carrers com a espai de joc i afavorir la imaginació dels més petits. Aquest és l'objectiu del rodajoc que s'ha dut a terme aquest dimecres al Pavelló Firal d'Olot i que ha comptat amb la participació de 574 alumnes provinents de diferents escoles de la comarca. La idea és poder acostar els nens i nenes de tercer de primària d'aquests centres als jocs tradicionals, de carrer, cooperatius i des d'una vessant no tan competitiva. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sallabona, explica que és una activitat que fa anys que perdura en el temps perquè agrada molt als alumnes i també als docents.
Ens sembla fantàstic a través d'aquesta dinàmica que avui ho comparteixen, però que també els serveix d'excusa per poder-ho treballar a les seves escoles, va molt bé perquè aquests jocs perdurin, perquè són jocs que tenen aquesta mentalitat d'un joc cooperatiu on tothom ha de sumar esforços per aconseguir aquest objectiu final. I ens sembla que és una manera fantàstica de que ho descobreixin, perquè segurament a partir d'aquestes matinals, a partir d'aquestes experiències, molts d'ells els podran incorporar com a model de joc en hores del pati, per exemple, o quan es troben amb amics, amb amigues, i per tant pensem que és molt positiu que aquests jocs es puguin anar treballant i puguin perdurar.
Aquest projecte permet als alumnes poder construir els seus propis jocs utilitzant l'enginy i el treball en equip. A més, el fet de poder-se relacionar amb els altres alumnes d'altres centres fa que construeixin relacions personals entre ells. En concret, hi han participat alumnes d'Olot, Sant Joan les Fonts, Besalú, la Vall d'en Bas, les Planes d'Hostoles, les preses Sant Feliu de Pallerols, Sant Jaume de Llierca i Santa Pau. En Marcel, de l'Escola Pia, la Vinta, de l'Escola Sant Roc i l'Ònia, de l'Escola La Bòbila de les Preses, expliquen quins són els jocs que més els han agradat.
En dos files i cadascú té un cono i has de córrer i ficar el cono a un aro i després corres a la fila i li has de xocar la mà a un altre i l'altre surt amb el cono a ficar una altra vegada un altre aro.
Que quan a mi m'ha entrat la pilota, doncs he tret una mà, després m'ha tornat a entrar, he tret les dues mans i m'he posat d'esquenes i després m'ha entrat un altre cop i m'he quedat amb una mà. I després després he set forat negre.
També m'ha agradat el set futbol xinès i hem jugat avui del camp a aquella manta que s'aixeca i el futbol xinès.
Igual que en altres edicions, els alumnes de cicles formatius d'esports del PFI, de l'FP de Grau Bàsic i Servei Comunitari de l'Escola Pia d'Olot s'han encarregat de dirigir i dinamitzar les diferents activitats.
Del rodajoc a la marxa popular de Bos de Tosca i Sant Miquel del Corb, que serà més inclusiva que mai aquest diumenge. És una de les novetats d'aquesta edició, on hi haurà poc més de 2 quilòmetres accessibles per a tothom. A més, des de fa uns anys hi haurà dues opcions, el recorregut curt d'uns 8 quilòmetres i el llarg de poc més de 13.
Fa més de 40 anys que es va fundar la marxa popular de Bos de Tosca i Sant Miquel del Corb. En aquells temps només hi havia curses tan tradicionals que encara es mantenen com l'embardissada i la lletissonada, entre d'altres. Ara, durant tot l'any, hi ha una gran quantitat de curses i marxes que la gent pot fer segons els seus reptes i condicions. Aquest any serà la 43a edició de la marxa garrotxina, que segons els seus organitzadors destaca per les vistes de la zona de la Vall d'en Bas i d'Olot, i on l'objectiu és passar-ho bé i retrobar-se amb amics durant un diumenge. La marxa va evolucionant cada any i en aquesta edició la prova es converteix en més inclusiva que mai, ja que hi haurà un tram apte per a tothom, ho explica un dels organitzadors, Lluís Guillaumes.
Longitud de 2,3 quilòmetres i les ganes és que se'n pugui fer algun altre més des de les preses, també més endavant. I crec que tothom i si no és no donar a conèixer a molta aquesta gent, que si fins ara estàvem molt limitats, doncs ara que els puguem donar aquesta oportunitat també de poder estar amb la natura, en el cas de vosaltres que puguin veure les barraques de vosaltres, que puguin veure els camins de pedra seca, i hem pensat sobretot fer aquesta perquè la gent pugui donar a conèixer a familiars o amics que tinguin aquesta problemàtica, doncs que realment doncs, també poden tenir el seu circuit.
Des de fa un temps que una part important dels participants opten per fer la marxa corrent. Hi haurà dos recorreguts, un curt de 8 quilòmetres i el llarg de 13,4 quilòmetres. El recorregut passarà per zones com el bosc terapèutic de Can Serra, el volcà Racó, la ruta de les Ermites, Sant Martí del Corb, la Serra del Corb, Xanacs, i tornarà a baixar per el polígon Poca Farina i acabarà tant la curta com la llarga Bos de Tosca. Un dels organitzadors, Albert Terradellas, explica què sent la gent quan la fa corrent.
Estem corrent doncs, per casa nostra, per Bos de Tosca, tota la Serra del Corb, ara després resseguirà amb el recorregut, però és una sensació com que tens de llibertat, de que realment doncs entres com una comunió amb la natura, i a més hi ha un esforç, hi ha un companyerisme, perquè aquestes marxes és important dir que no són competitives, i per tant són una altra forma de gaudir de la natura. I a vegades les fem caminants, i a vegades les fem corrents, i les gaudim per igual.
Des de l'organització recomanen dur calçat còmode, ja que la prova llarga sobretot és una marxa dura i exigent. A més, enguany, una de les novetats és que han habilitat inscripcions en línia on els que ho vulguin fer digitalment gaudiran d'algun descompte. Tot i això també es pot fer de la mateixa manera de sempre, de forma presencial. A part de l'esport, la marxa de Bos de Tosca i Sant Miquel del Corb també té lloc per la solidaritat, ja que 1 euro de la inscripció es destinarà directament a Càritas Garrotxa.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, la processó dels Dolors de Besalú omplirà de silenci i devoció els carrers de la Via Comtal aquest divendres. Documentada des del segle XVIII, la celebració tornarà a convertir Besalú en un espai de recolliment i tradició, amb elements tan característics com els manaies, els estaferms i el cant de la salve, entre d'altres. Enguany també servirà d'homenatge a mossèn Miquel Oliveres i Coll, nou prior de la processó.
Aquest divendres, Besalú tornarà a viure un dels moments més especials de l'any amb la processó dels Dolors. Documentada des del 1717, convertirà un any més els carrers medievals del poble en un escenari de respecte, recolliment i molta devoció. Quan es fa fosc, els carrers de la Vila Comtal es transformen, les passes ressonen, les llums són tènues i l'ambient convida al respecte. Aquí, el silenci no és un detall, és el gran protagonista. Ho explica Josep Lagares, secretari de la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú.
Déu només et parla quan estàs callant. tallat. Malauradament, avui en dia tenim molts assons, moltes fresses. Tenim fresses amb els mitjans de comunicació, amb les xarxes socials, amb el que passa al món, a la feina. Sembla que no podem parar. I és molt important parar-se, estar en silenci i escoltar el que des de l'altre cantó, des d'un altre cantó et puguin voler dir. No? Aquests moments de silenci et porten pau interior, però sobretot l'oració el que et porta és una fantàstica arma per protegir-te contra aquests mals externs, que teòricament no els hauries de portar a tu.
La processó manté intacte el seu ordre tradicional. Els manaies, els improperis, els estaferms, tot plegat culmina amb un dels moments més emotius, el cant de la salve a la plaça, que posa el punt final a una vetllada que va molt més enllà d'un acte religiós. És una herència que passa de generació en generació i que cada any es manté viva gràcies a la implicació del poble.
D'alguna forma, la processó del Dolors de Besalú, la congregació del Dolors de Besalú, no deixa de ser un pal de paller de l'espiritualitat col·lectiva de tota la vila comtal de Besalú, però també dels pobles al voltant, perquè hi ha molta gent dels pobles al voltant que hi creu i que és congregant de la congregació, i, per tant, silenci, tradició, emoció, espiritualitat, totes aquestes paraules reflexen una mica el que és el Dia del Dolors a Besalú, el quinari previ i sobretot la processó del Dolors de Besalú.
Enguany, mossèn Miquel Oliveres i Coll serà el prior en un gest de reconeixement del poble després d'una dècada com a rector de Besalú. Succeirà en el càrrec el besaluenc Josep Guix. Durant la processó del divendres també es podrà veure la Vera Creu, un dels símbols més importants de la congregació. Els actes començaran a les 9 del vespre i s'allargaran fins ben entrada la nit. La de Besalú és una de les processons més importants i autèntiques que se celebren actualment a Catalunya.
Amb els detalls de la processó de Besalú que se celebrarà aquest divendres a la vila comtal Garrotxina, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 26 de març de 2026. Més actualitat, com sempre, garrotxadigital.cat, a les xarxes socials de Ràdio Olot i aquesta antena a partir de les 3. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.